I ara tenim en nosaltres al regidor de l'Ajuntament de Vila-real per al Partit Popular, que ens parla de la moció que presentaran, que han presentat i que debatran en el pròxim ple. Carlos Gil, molt bon dia.
Bon dia.
Carlos, jo he vist així el que vostès van a debatir i en aquest cas insten al govern d'Espanya a anul·lar les pujades d'imposts que han entrat en vigor en el 2021 i a que no les posen en marxa, a que no porten aquests increments nous als impostos inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència enviat a Brussel·les. Perquè com que consideren que no hi haurà recuperació si això va endavant, no?
Sí, pues, efectivament, per una part estem demanant que se puga tirar arrere el que se va aprovar en els pressupostos generals de l'Estat per al 2021 uh-huh. i que estan ofegant a la majoria d'espanyols i que, a més, basats en un quadre macroeconòmic dins d'aquests pressupostos que ja en el seu moment ja el Banc d'Espanya i tots els organismes oficials dient que no se sustentava per cap lloc, pues, que evidentment no és el camí per a la recuperació. I tot això s'ha gravat en la presentació d'aquest pla de recuperació, que més que de recuperació és quasi un pla d'enterrament, perquè tota la pujada, la salvatge pujada d'impostos que van a fer, que segons ells, ells van dir que això era subir impostos a los ricos. Entonces, jo crec que la tributació conjunta, on bàsicament opten per aquesta modalitat de tributació els matrimonis que un dels dos no treballa, matrimonis amb fills, les unitats familiars monoparentals, bàsicament ISES. O sigui, crec que no és el model de ric, sinó tot el contrari. Gent que ho passa justet per arribar a final de mes i que a ISOs és els que van a pegar-los una sabla més o menys de mitja de 1.000 euros en la seva pròxima declaració de renta.
Quina quantitat econòmica preveu recaudar el govern en aquesta pujada d'impostos?
La previsió d'aquest pla de recuperació són 80.000 milions d'euros, pujant impostos i eliminant beneficis fiscals, com el que ha comentat de la declaració conjunta. Clar, damunt de tot això, el millor de tot és i se ara digo, després digo Diego i després no sé el que vaig a dir. Perquè clar, apareix això en el pla de recuperació. Després diuen que això no era el que pareixia ser, va dir la ministra d'Hisenda. Després, la vicepresidenta quarta va dir que era un detall tècnic. I finalment, en paraules de la vicepresidenta segon, que teòricament és qui ho va presentar, va dir que era una errata. Una errata apareix a lo millor en una paraula, però no en dos párrafos. Entonces, clar, és que al final les mentides o les rectificacions d'este govern és que el que fan és que mos crea una inseguretat absolutament a tots, que jo entenc que n'hi hagués una inseguretat fa un any, quan acabava d'esclatar la pandèmia, n'hi havia que legislar, no se sabia ben bé què estava passant i podia haver una inseguretat. Però ara el que n'hi ha que tenir és un plan.
Clar, mire, vostè és regidor de l'Ajuntament de Vila-real per al Partit Popular, però jo l'he cridat a vostè perquè a mi el que m'interessa és la seva professió, el seu punt de vista. Vostè és economista. I clar, si des d'Europa ens envien ajudes per a que ens recuperem, que és que se necessita el doble de lo que en teoria va recaudar-se per la pujada d'impostos?
Mira,
perquè crec que són, si van a recaudar 80.000 milions d'euros, crec que són 70.000 milions d'euros el que ens envia la Comunitat Europea per a rescatar-nos d'aquest problema que hem tingut ací i en totes parts del món degut a la pandèmia. Però sí. Crec que són 70.000 milions d'euros el que s'envien des de la Comunitat Europea.
Sí, anem a veure. Així n'hi ha... Això, al final, perquè la gent ho entenga, funciona com una casa. Si tu al final tens un moment de dificultat, pues perquè t'has quedat sense faena, perquè ha passat el que ha passat, i resulta que també el govern te dona unes subvencions. Uh-huh. Pues, al final, això són els diners que venen de la Unió Europea. Entonces, tu tens una economia, tens una sèrie de despeses, i tu, si estàs en un moment de dificultat, has de fer dues coses, no una allà avant, dos. Una és intentar tindre els ingressos necessaris per fer front a lo que tens que fer front, i en segon lloc, reduir gastos.
Clar, i si parlem de lo que tenim que fer front, parlem de les necessitats bàsiques de la gent. És dir, no pot hi haure en este moment partides pressupostàries que estiguen destinades a coses que no siguen de primera necessitat per a la població.
Per,
és començant per ahí, no?
Per això dia un poc l'exemple és, o sigui, en casa, quan passa un moment de dificultat, que se lleva? Pues se lleva els gastos no necessaris. No sé, anem a per dir algo, pues segurament el primer que te lleves en Netflix, perquè no fa falta, perquè n'hi ha altres ofertes gratuïtes de televisió, però no te lleves la barra de pa per retinar totes les dies.
Per exemple, és una bona comparativa, per què? Pues perquè a voltes aquelles partides que encara que no pareixen que són molt grans, però sumant, és el que al final fa que no te pugues comprar la barra de pa.
Correcte. I passant-ho al tema govern, pues, per exemple, només en l'estalvi de tots els assessors, de tots els ministeris i rècord de ministeris que n'hi ha en este govern, en totes aquestes coses, aquest gasto superflu que n'hi ha i que no és necessari per a l'administració, només en això, possiblement, aquests 80.000 euros de pujar d'impostos que se planteja, segurament molt estalviaríem. Però al final, este govern és això, és per una, en una mà, gasta, rescata aerolínies venezolanes que no tenen absolutament cap interès per a Espanya, tenen tots aquests gastos, però per l'altra part asfixia autònoms, asfixia famílies i asfixia tots. Jo un poc, per lo que dius de la meva vertent professional, ara estem en plena declaració de renda. L'altre dia, un poc quan vaig ser la notícia, era a principi de maig, jo vaig agarrar datos reals de clients meus i vaig fer una comparativa de dir que esta família que l'any passat va fer va optar per la declaració conjunta perquè li era més favorable, vaig veure el que li seria si no haguera optat per la declaració conjunta. De mitja vaig fer 3 o 4 casos, i són casos reals. De mitja, 1.000 euros.
Pues és que sap el que passa, que al final el que volem veure són realitats. Val? I jo el que volia extraure un poc era la seva part professional, que és el que ens diu la realitat de les coses. Vostè tret els autònoms. D'acord que se posaran en marxa el 2023. Diuen, està possible pujada en la quota dels autònoms. Però cuidao, que ens diguen ara en este moment que això pot succeir, això... lo que fa és, si algú se pensava o s'està repensant el tornar a obrir el seu negoci o el continuar després del que ha passat, jo estic convençuda que a un terci o d'aixes persones se li anava les ganes. Jo no sé vostè què pensa.
Segurament, segurament. Mira, el tema dels autònoms és un tema, en el tema de la cotització, prou complicat. Prou complicat perquè lo complicat no és dir quina quota pagaran o quina no. Lo important és dir, jo possiblement, i a més les pròpies organitzacions d'autònoms ho estan reclamant, que és el que siga progressiu en funció dels ingressos. Jo el que veig molt difícil és determinar exactament quins són els ingressos d'un autònom o d'una activitat. Per què? Pues perquè, clar, un autònom professional que el que factura és el seu, realment és el seu salari, no sé, vaig a dir, per exemple, un abogat, pues és prou fàcil. Però t'ho imagina't, un que té una activitat comercial que tots els anys factura 3 milions d'euros. Però, clar, dels 3 milions d'euros segurament 800 són compres. O sigui, el seu ingrés no són 2 milions, són 200.000, per exemple, per dir alguna cosa. I ahí després fica-li tots els gastos. Entonces, és complicat i, a més, sempre se calcula a posteriori i tu la cotització la tens que pagar al moment.
Clar.
Entonces, ahí és una dificultat, però és una dificultat tècnica que entenc que i en les mesures tècniques que cada vegada tenim se pot anar avançant en això. Però salvant aquesta part, estan negociant en les organitzacions d'autònoms i les principals organitzacions d'autònoms, en les que està ATA i UPTA, el primer que te diuen és sí, estàvem negociant, van fer unes primeres reunions i de moment ha sigut el ministre a dir una proposta de nova cotització d'autònoms sense comptar absolutament en les organitzacions d'autònoms. Que ara es comença per dir que això és totalment inacceptable.
Clar, perquè jo, quan diuen anem a veure, anem a posar quotes en funció de la facturació que tinguen. Jo quan diuen un rendiment anual d'un autònom de 3.000 euros, pense, pues me val que no siga, perquè és que directament se mor de fam. 3.000 euros a l'any i pagant 200 euros mensuals.
Això suposa el 86% dels seus ingressos.
Però anem a veure, Carlos, jo dic, jo o no entenc bé les coses, però si algú factura 3.000 euros a l'any i ne paga 200 al mes, a mi no m'eixen els comptes.
És que no eixen.
És que no eixen.
Però, a més, o sigui, esta, a més, parlem d'un període transitori, del 23 al 2030, o sigui, 7 anys. 7 anys per fer un període transitori. En aquest període transitori, que és la primera de les taules que ells han publicat, estem parlant que en el tramo de més baixos, diguem, hasta els de 7.000 euros,
sí.
Estem parlant de que la repercussió de la quota respecte als seus ingressos respecte a aquests rendiments, estem parlant del 86, el 46, el 32 i el 24%. I tal com on anem a les rentes més altes, arribem hasta el 10%.
Sí, sí.
Tornem a qui li pugem els impostos, a rics o als pobres?
No, perquè ho entenguin millor. És dir, el que arriba a facturar, en teoria, perquè, clar, un autònom, què se passarà en la facturació o el que li queda?
Per això dic jo que això és el primer, clar, el principal problema és com determinem la base.
El que acaba en 48.841, en la taula d'A, em pagaria 380 euros, però a este només li graven el 10%. Però és que el que en factura 3.000 en la taula que jo tinc, i la quota és de 200, l'ingraven un 160.
Sí.
Però ens estan dient que pels autònoms el món serà al revés, que per la persona que treballa per compte ajeno, per compte ajena, entonces no fa falta que l'emprendedor, l'empresari, la persona que vol d'alguna manera fer un motor dins d'Espanya econòmic, més val que ni s'atrevisca.
Claro, és que ahí és un poc a lo que anem. Ja no vaig a parlar d'ingressos, sinó de rendiment, perquè al final el rendiment és el que te queda després de pagar els gastos.
Clar.
¿Vale? En rendiments per baix de 15.000 euros, un negoci no va.
No va?
No va. No va. O sea, això és de caixó. ¿Vale? Entonces, qui té aquests rendiments tan baixes? Normalment el que comença. Si al que comença li estàs clavant aquestes quotes, pues evidentment no vas a cap puesto. A mi me pareix perfecte la progressivitat, perquè evidentment pues qui està guanyant diners, de fet, jo és una pelea que nosaltres en el despatx tenim, perquè com és voluntari la base de cotització que se fiquen els autònoms, nosaltres una de les pelees que tenim en això, escolta, estàs guanyant diners, puja't la base. Perquè és bo per tu, per tema de si estàs de baixa, si tens una baixa, pel tema de la jubilació futura, o sigui, el tindre aquesta base de cotització més alta, perquè quan la gent se jubila, després ven el disgust de dir tota la vida cotitzant, sí, però tota la vida cotitzant per el mínim, pues al final cobres poc.
Quantes vegades ho has sentit això, Carlos?
No te pots imaginar les vegades que jo. Entonces, jo estic a favor d'aquesta progressivitat, perquè a més és bo pel treballador. Però clar, per baix de 7.000 euros, és que per baix de 7.000 euros n'hi hauria que fer algo per dir, és que... te tinc que ajudar a que pugues
eixir. Però si ja n'hi havia aquell pla que van posar en marxa dels 50 euros mensuals per als autònoms que es començaven.
Que està en vigor encara.
Clar, i què ha passat? Per què aquesta regressió?
Pues no ho sé.
És que no és el moment.
No.
Perquè diuen, l'aplicarem a partir del 2023. Sí, però és que...
Ojo, 2023, però torna a repetir. L'aplicació real d'aquesta progressivitat s'aplica en el 2030. D'ací... 9 anys.
I quin sentit té que es ho anuncien en este moment?
Pues no ho sé. No ho sé. No tinc ni idea. Però la veritat és que... A veure, el sentit d'anunciar-ho ara, jo només li veig un objectiu, que és la mala lletra que han fet en tots els plans, en tots els pressupostos, en tot el que han presentat a la Unió Europea, que és que al final mos fiscalitza... Perquè estem ahí dins, i quan estem ahí dins estem pa tot. I veuen que les previsions no se sustenten absolutament en res, i en les primeres revisions veuen que els diferencials no tenen res que veure, I entonces tenen que vendre la moto de que van a recaudar més, van a recaudar més pa, pa, pa que no, això no entre en col·lapse.
Clar, però quan nosaltres arribem a la Comunitat Europea i ens miraran com uns rabuseros.
És que en estos moments és el que som. En estos moments és el que som.
Jo ho veig... a mi no m'agrada. És dir, però ja me quadra. És dir, després de que un economista m'ho explique, que no estic parlant de que un polític m'ho explique, sinó de que un economista m'ho explique, ja ho entenc. Però no se pot jugar sense rabuseros.
No, però és que a més, és que estem jugant a ser rabuseros, però quan mos pillen la mentira, entonces rectifiquem. Però rectifiquem de paraula, perquè clar, i se pla de recuperació. Si diuen, no, això és només una declaració d'intencions i tal. No, si això al final la Unió Europea ho aprova, això és vinculant per Espanya.
Clar.
I si és vinculant, tindran que aplicar-ho. Lo que passa que a lo millor no ho apliquen ells. A lo millor ho aplica el que ve darrere. Qui serà el ruïn? El que ve darrere. Esperem que el de darrere vinga pronte, perquè si no malament estem.
Carlos Gil, regidor de l'Ajuntament de Vila-real del Partit Popular, moltes gràcies per haver estat ací.
A tu per invitar-me.